Ja us vam dir que ens hem fet el ferm propòsit d'explicar-vos què es diu a dins de la sala, malgrat que, evidentment, a vegades ens quedem amb fotografies, amb imatges, però és important saber què es diu aquí dins. Per això tenim en Dani Gómez i en Domènec Subirà fent de sintetitzadors del Suprem. Molt bon dia a tots dos.
Bon dia. Bon dia.
Què vam aclarir ahir en aquesta primera sessió del judici als fets de setembre i octubre del 2017?
Doncs mira, hi va quedar molt clar que els advocats ja miren a Europa, al Tribunal d'Estrasburg, que és on acabarà aquest cas quan el Suprem espanyol dicti sentència els pròxims mesos, i preparen aquest moment els advocats denunciant que durant la instrucció s'han vulnerat els drets fonamentals dels seus clients.
També critiquen que a les defenses no se'ls ha permès tenir accés a tota la instrucció del jutjat 13 de Barcelona, que recordem que és la base del sumari d'aquest judici, o que està qüestionada la imparcialitat de la majoria dels magistrats del tribunal, inclòs el seu president Manuel Marchena.
En la primera intervenció, la d'Andreu Banderende, l'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, el dret d'autodeterminació present a la sala des del primer moment, després de l'inici de la vista oral.
Sí, Banderende rebutjava els arguments del jutge instructor de Pablo Llarena sobre el dret a decidir.
Y dice el instructor, solo hay dos caminos para la independencia. Uno es la reforma constitucional y el otro es la guerra. ¿Cómo no va a poder llegarse a una solución política? Y es que esta causa tiene que ver con la defensa del derecho a la autodeterminación y el principio democrático. No hay ninguna ley, ni internacional ni de la Unión Europea, que impida la secesión de una entidad subestatal. La autodeterminación la podemos defender. Es sinónimo de paz y no de guerra.
Un altre dels arguments coincidents entre les defenses és insistir que cal que Puigdemont declari des de Brussel·les com a testimoni. Diverses defenses van tornar a reclamar aquesta opció, com l'advocat Jordi Pina, el defensor de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sánchez.
Entiendo, puedo llegar a entender la incomodidad que puede suponer para este procedimiento que el señor Carles Puigdemont aparezca en pantalla desde Bruselas para declarar en este procedimiento y no esté sentado en el banquillo de los acusados. Pero fue este tribunal el que retiró la euroorden, no esta defensa. Y lo que no puede pasar es que se vulnere el derecho de mis mandantes que quieren interrogar al molt honorable president de la Generalitat por una actuación procesal como mínimo cuestionable.
Cada matí us retratarem els moments de més tensió a la sala. Podríem dir ahir els discursos incisius, inquisitius i vehements de totes les defenses. No us ho podem reproduir tot, però sí alguns moments que van ser particularment tensos cap als magistrats.
Va, anem fent una mica un retrat d'aquests moments. Per exemple, quan Jordi Pina s'adreçava als magistrats i els feia aquest retret.
Un tercer punto es el de la falta de imparcialidad de aquellos que están hoy aquí, de ustedes, al menos de cuatro de ustedes, porque cuatro de ustedes formaron parte de la sala que admitió a trámite la querella interpuesta por el fiscal general del Estado. Por tanto, considerábamos y considero hoy igualmente que ustedes no deberían, cuatro de los magistrados que están hoy en la sala, no deberían poder juzgar estos hechos por estar contaminados al haber hecho una valoración jurídica en fase instructora que está eminentemente prohibida.
Pena que, a més, demanava als magistrats del tribunal exercir de jutges i no pas de salvadors de la pàtria. També va ser un moment incisiu el d'Andreu Banderende, l'advocat de Junqueras i Romeva, quan, amb la Constitució a la mà, feia aquest retret.
Cogí la Constitución el otro día y todos los derechos de la Constitución se han restringido en nuestro procedimiento. Hice la lista, las conducciones esposados, los insultos y vejaciones que sufrieron por parte de la policía que los trasladaba. Artículo 17, libertad, prisión provisional. Intimidad, interceptación de emails y seguimientos. Inviolabilidad del domicilio, registros en despachos y domicilios. Secreto de las comunicaciones, interceptación de llamadas y de emails. Libertad de circulación internacional, prohibición de abandonar el país. Libertad de expresión, prohibición de debate en el Parlamento, reunión y manifestación, prohibición del referéndum, prohibición de los actos de protesta. Derecho a participación y representación política, suspensión de funciones. Es que hasta la libertad de culto se ha restringido porque el señor Junqueras no le dejaban ir a misa en prisión. Entonces, o bien estamos de acuerdo en que se han violado, entonces me darán la razón, o entonces me tendrán que explicar por qué.
Això era el matí a la tarda, intervenció d'Olga Arderiu, l'advocada de Carme Forcadell, de Benet Salellas, membre de l'equip de defensa d'en Jordi Cuixart. També contundent, no?
Sí, sí, va ser contundent i va fer molta crítica del que considera que és un judici polític. Potser va ser el que més es va estendre sobre aquest punt.
Pensamos que este proceso penal se opone a la esencia propia del Estado democrático de derecho. Este juicio, a nuestro entender, es una derrota colectiva de la sociedad española y nosotros insistimos que este juicio no debe empezar, de la forma al menos en la que está formulado. Si empieza, nosotros entendemos que el sistema de derechos y libertades habrá entrado en un universo de riesgos irreparables y desconocidos.
I Mariano Vergés, l'advocat de Dolors Bassa, que preguntava al tribunal: vostès volen saber què és el delicte de rebel·lió? Doncs recordin el 23F.
Porque la rebelión es lo que dice la sentencia del 23F. Identifica la rebelión, y cito textualmente, una rebelión armada proyectada en Madrid con ramificación a toda la nación, en la que se preveían aislamiento de comunicaciones, ocupación de puntos neurálgicos, detención de personas, objetivos, comandos de acción, lugares de detención, cortes de circulación, mapas de operaciones, mandos militares, unidades de artillería, neutralización de personalidades determinadas, clasificación de los funcionarios de los servicios de comunicación de radio y televisión. Y esto no es lo que ha ocurrido en Cataluña. Está muy lejos de lo que ha ocurrido en Cataluña.
Recupereu a través dels nostres serveis interactius totes les intervencions del que es va veure ahir i es va viure i es va sentir en aquesta llarga sessió en què les defenses es van mostrar molt correctes però molt contundents amb el Tribunal Suprem. La imatge del dia, ahir, sens dubte, la imatge dels encausats.
La dels presos, sí, sí, sí.
La bancada dels acusats.
La bancada dels acusats.
La primera fila l'ocupen Joaquim Forn, Raül Romeva i Oriol Junqueras, i em va sorprendre que tots ells porten papers a les mans, porten llibretes, que s'estan preparant i bé aquests dies les seves intervencions, que és possible que escoltem a Oriol Junqueras avui si les qüestions prèvies de
acaben,
les acusacions
no?
acaben. Ja veurem si entre avui i demà.
I el punt a destacar és que finalment estaven tots asseguts en el que seria, diguéssim, la bancada dels encausats al mig de la sala.
El moment més dur, efectes del llenguatge no verbal, i això només es pot veure quan s'és a dins de la sala, perquè evidentment la realització del senyal del que passa en el Suprem està fixada en la intervenció del qui parla, de les defenses. Poques vegades veiem les reaccions dels magistrats, de fet. Va ser...
La realització és del Tribunal Suprem.
Exacte.
I ofereix el senyal que vol oferir.
Exacte. Per tant, no podem veure a través de la televisió com reacciona, en aquest cas, Manuel Marchena, quan intervenen les defenses. Però tampoc vam poder veure com reaccionaven les diferents defenses quan l'advocat de Santi Vila, l'exconseller de Cultura, en Pau Molins, deia que el seu defensat no hauria de ser allà, perquè va plegar just abans que es fes el referèndum.
Sorprendentemente, en cambio, sí se atribuye tal designo rebelde al único miembro, el único miembro del gobierno catalán que dimitió precisamente para marcar distancias con lo que iba a suceder de manera irremediable el 27 de octubre de 2017 en una especie de desistimiento voluntario como muestra contundente de su disconformidad con esa decisión unilateral.
Alguna sorpresa en el dia d'ahir?
Doncs sí, mira, la petició de Xavier Melero, advocat de l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, que vol que declari com a testimoni, atenció, el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ja ho fan Mariano Rajoy, ho fan Soraya Sáenz de Santa Maria, ara, doncs, Melero també vol que ho faci l'exministre d'Interior Zoido. Veurem si els hi concedeix així al tribunal. Encara un argument més, el Dolga Arderiu, advocada de l'expresidenta del Parlament.
Si la conducta de la senyora Forcadell ha sido exactamente la misma y los hechos que ha hecho son exactamente los mismos, entonces es que se la está juzgando por quién es, por su persona y por lo que se cree o sus supuestas convicciones políticas, y este es un trato discriminatorio por motivos políticos que vulnera el derecho a la igualdad.
Avui serà interessant sentir quin és el to de Fiscalia, de l'Advocacia de l'Estat i, inevitablement, de l'extrema dreta de Vox, que el Tribunal Suprem ha permès que sigui l'acusació popular. La temperatura exterior, que la mesurarem cada dia, ahir, en les dificultats dels familiars, no?
Sí, que els vam viure aquí en directe a primera hora. Ens trucava la Susana Barreda, la dona de Jordi Sánchez, i deia que tenien problemes per passar els controls policials. I poc després ens confirmava tots aquests problemes, que ja havien quedat resolts, el nebot de Jordi Cuixart, Pol Leiva.
Ens hem trobat que l'agent de la Policia Nacional ens negava l'entrada perquè teòricament havíem de presentar unes autoritzacions, que és el que justament anàvem a buscar. Bueno, hem hagut de fer i al final sí que han accedit. Hem intentat entrar per 3 o 4 accessos i al final el tercer sí que ens han deixat entrar per allà, però sí que ens hem sentit una miqueta
desprotegits
i menys tinguts, en aquest sentit, no? De dir, home, per favor, tinc el familiar declarant, tinc el familiar encausat, que mínim que em deixeu entrar. A més, hi ha hagut un moment, no?, en el que un dels policies s'ha de nosaltres dient que l'estàvem coaccionant i amenaçant, no?, com un senyor...
Que l'estàveu vosaltres.
Sí, sí, com un senyor amb una pistola a la cuixa, no?, es pot atrevir a dir que li estàvem amenaçant i coaccionant perquè ens deixés entrar.
Avui seran aquí Diana Riba, la dona de Raül Romeva, i també Blanca Bregolat, que és la dona d'en Jordi Turull. Després d'aquest primer dia, i també parlarem amb l'observador Fabio Marcelli. Qui és Fabio Marcelli?
Fabio Marcelli és un jurista, és director d'investigacions en dret internacional a Itàlia i és membre de Juristes Demòcrates. És un dels observadors que aquest sí va poder ser dins de la sala i ho va poder veure en directe. No com d'altres, que també van haver de fer cua, van viure també dificultats, com les que ens explicava ara Pol Leiva, però finalment doncs, alguns es van quedar fora.
I amb qui faríeu un cafè, vosaltres, si haguéssiu de poder fer un cafè amb els protagonistes d'ahir, Dani Gómez?
Jo amb Marchena,
Tu, jo també.
Sí.
Tu, Domènec?
Jo amb Marchena, però potser també després un talladet amb Benet Salellas.
Jo amb Benet Salellas, però com no podrem fer cafè
més
amb
res,
Benet Salellas...
Ho diem, no per Benet Salellas, que el respecto moltíssim, però més que res perquè va tenir un aparte, com en diuen...
Que li envejo profundament, aquesta part de Marchena.
I estaria molt bé. De fet, em sembla que al final podrem parlar amb ell.
Ara mateix. Benet Salellas, bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.